El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres, a l'estudi, Ramon Barnils, ja hi són en Jordi Piell, el Joan Alzina i en Josep Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Amb una cara de satisfacció que és difícil de transmetre des de la ràdio perquè no hi ha imatge, però hi ha uns somriures aquí dibuixats que em fa l'efecte que molts venen del futbol. Sí, no? Jordi, sí, t'has d'apropar una mica més al micro i explicar-nos...
Sí, ja estem a Berlín, ja, quasi.
Sí?
Sí, anem cap a Berlín, eh? Això està fet. Marquem un gol allà i ja està, això.
La veritat és que
ahir, molt bon partida,
al minut 70 teníem tots unes cares una miqueta neutres.
Sí, és veritat, sí.
Al minut 70 jo crec que bueno, com va pensar...
Començàvem a justificar que l'empat podia ser un bon resultat.
No, jo al 70 ja pensava, ja, bueno, ens anem d'aquí, ja no anem a Berlín ni res.
I... Però bueno, jo crec que al final el perseguir-ho sense parar...
Com sempre el Messi és un altre jugador.
Clar, i tens un Messi, ja està. El primer gol va ser bo, el segon va ser...
Home, quant a lliçons d'entrenadors, Guardiola li va donar un bany a Luis Enrique de fàbula. Tens els canvis que va fer, les coses que no funcionaven ho va anar canviant, l'altre no, l'altre crec que és autogestió dels jugadors. No, per mi no hi ha color d'entrenadors, però clar, si tens el Messi, aquí no hi ha color. Ha segon que... gol, oh, segon gol és una passada.
Segon gol és una meravella.
Bo, però això és que es va disfrutar perquè va ser un gran partit,
això
tot el partit.
Sí, això sí,
és
això dir,
no és allò de tràmit, i
no,
va ser
no.
un partit
un
de
patiment
futbol.
Patiment continuat.
Amb patiment i amb estil, i amb ganes, i amb...
No, però Guardiola va plantejar tàcticament un partit brillantíssim. Sabia que estàvem en inferioritat de condicions.
I es podia decantar pels dos costats, es podia decantar, i el fet d'estar 0-0 fins a...
Aquella pressió brutal, aquella eliminació del centre del camp, oblidar-se'n del Messi i concentrar-se en el Busquets, això és molt brillant.
Jo vaig valorar molt l'esforç físic que hi va haver per part dels dos equips.
I la veritat és que el Barça...
Van caminar, van córrer, van jugar, però al 100%.
I sorpresa per part nostra, el Barça té una forma física perfecta al final de la temporada.
Sí, que això és... Els 15 darrers minuts estava molt pel damunt físicament.
Bé, en la defensa, la defensa la tenia enfumuda últimament, i la defensa ha reforçat.
És que el Messi juga bé, el Piqué també, cosa que l'any passat va ser un desastre.
Però jo crec que això de Piqué té molt a veure amb l'estat físic. L'any passat...
Els dos, que en aquest cas han coincidit, els dos han contractat de la seva butxaca un dietista i un preparador físic. A mi em sembla vergonyós, no?, que el Barça no tingui un preparador físic i un dietista com Déu mana, a nivell suficient, com per no tindre que el jugador pagar-se el de la seva butxaca. Aquest és el resultat d'aquests dos, per exemple.
No? El mateix Alves, que ha fet alts i baixos, bé, no?
Jordi Alves,
tothom va jugar bé.
No, és que...
D'això de l'estat físic.
El Suárez està físic, bueno, el Suárez va començar fluix i ja, com que té molta amistat amb l'amic Messi, pues,
ha contractat també
em sembla que participa un company, perquè aquests són tan bons venedors que es venen quasi amb exclusivitat per un jugador, saps? Que és un xollazo. Bueno, llavors, home, aquí tinc un amic que t'ho farà, i de fet ha recuperat bastant de forma el Suárez de base també d'un esforç addicional del Barça. És una cosa que no lograré entendre a mi, tenint en compte que, segons l'estructura que jo sé, hi ha quasi un i mig o un 75 de fisioterapeutes per jugador. Vull dir, no sé exactament què fan tota aquella gent, però el que conec jo era l'enlace sindical en el seu dia, vull dir, ara no sé, deu dedicar-se a això, no?, a coordinar la gestió dels treballadors aquests, però la veritat és que n'hi ha 1,75 per cada jugador, vull dir, és increïble.
Jo el que valoro és la projecció internacional que va suposar ahir
i ell, i el propi Messi.
Pel Barça, sobretot. i el Messi, és a dir, ara, si la projecció internacional d'una consolidació del Barça com a referent, amb un estil, és a dir, el Cristiano Ronaldo pot fer gols, però és d'un altre estil totalment.
L'estètica
i la tècnica personal del Messi el supera, però...
No, sí, aquest any no té el Balón d'Oro ja...
I l'estil personal dels jugadors, no? No hi ha prepotència, hi ha lluita, hi ha molta, molta, molta lluita, i al final el resultat, i la brillantor, sí, el Messi, és que... Bueno, i el Neymar, no? El gol del Neymar, que no deixa de ser... el resultat de recuperar la pilota al Suárez.
Havent jugat 90 minuts.
Li passa... Ara sí que ara amb aquests 4 minuts ens en faran un.
Li passa pel damunt un obús en el Suárez i ell encara passa la pilota en el Messi.
El Suárez fa
que va i se la dona perfecta al Neymar. I el Neymar, amb una tranquil·litat brutal, li fica per sota les cames al Neuer. Dius, home, poca broma.
D'això de la preparació física, l'any passat amb el Tata Martino, hi ha dues anècdotes que sé del cert que van passar, que és que en un dels primers entrenaments que van tenir amb el Tata Martino, el Xavi i l'Iniesta, van veure els preparadors físics preparant els cons, els exercicis i tal, i quan va acabar l'entrenament van quedar de pedra perquè feien servir mètodes, els entrenadors aquests argentins que havien vingut, dels anys 90. I els juvenils A i jugadors del Barça B que pujaven de tant en tant a jugar amb el primer equip es quedaven parats perquè hi havia més exigència física, tàctica i de tot en els entrenaments del Barça B i del juvenil A. Imagineu-vos el desori que hi havia l'any passat.
Bueno, ja t'ho vaig dir jo quan va entrar el Tata Martino, si és argentí, amb tots els respectes a tots els argentins, ho destrossarà tot. És a dir, en fi, no. I efectivament així va ser, eh? Vull dir, a més, són els argentins tenen un caràcter difícil, són antiquats, són ressentits, vull dir,
Però ell era una persona molt educada i...
Sí, molt educada.
Tenia un tracte... Sí, això sí, això no és suficient per sentar al Barça,
sí,
però...
Sí, està allà en una reunió i el Messi diu, oye, tu, ja sé que mandes tu, però no hace falta que me lo demuestres cada 5 minuts, que se n'entera tothom. I no sé si és tan educat i tan... Educat sí, però llest no.
Em sembla que, no sé si el Jordi doncs, el qüestiona encara una mica, però sigui com sigui, el Luis Enrique s'ha consolidat, per mi.
Bueno,
s'ha consolidat, jo entenc que la seva manera, la seva personalitat, molt diferent del Pep.
Bueno, internacionalment sí. Ah, perquè ara això internacionalment només compta les victòries i ja està. Vull dir.
Ha posat un cert ordre dins de la
clínica. I els té motivats. Els té molt motivats.
Jo crec que sé com va i no els té motivats. Al revés, quasi va estar a punt de motivar. Aviam, aquí hi ha una cosa, és història rara.
Va, digue-ho.
És història rara, però bueno. L'any passat hi va haver uns problemes a la plantilla i va haver una reunió de no solament de capitans, sinó d'algun més i tal. I el Messi va arribar a la conclusió, va haver problemes amb el seu preparador físic, vull dir, en fi...
El Juanjo Brau, no?
El Juanjo Brau, exacte, va haver un lío amb la seva dona, en fi, un lío molt, molt raro. I tot això va voler una neteja, llavors, bueno, va haver molt de lío i el noi anava molt enfocat cap al Mundial. Uh-huh. Llavors va arribar un acord amb ells de dir, tranquils, aquest any passo com puc, vaig acabar el Mundial, però l'any que ve us prometo que tiraré del carro i l'any que ve ho guanyarem tot. I així s'ha sigut. Vull dir, no tal. Llavors, el Luis Enrique ha intentat posar un ordre i aquí crec que ha tingut una gran mà. I jo no sóc gens admirador d'aquest noi, al revés, el considero un noi sense cap valua, que és un tal Piqué. Aquest ha tingut, la veritat, que un cert mà esquerra per reunir a Luis Enrique, sentar-lo i dir, escolta, que no som nens petits, que així no aniràs bé, deixes que ens ho fem nosaltres, i bueno, hi ha com una certa autogestió en la que es canvia i es pacta doncs, els canvis que es faran i tot això. Sí, és cert que ell no és el Luis Enrique el que parla, sinó hi ha un tercer, el psicòleg aquest famós, és el que està negociant amb la plantilla doncs, els canvis, quan hi ha canvis, mira, aquesta no jugarà fulanito perquè descansi una mica, i hi ha un grup de jugadors que fan d'autogestió i que diuen, no, escolta, jo estic mal, he parlat amb aquell i està una mica fluix, etcètera.
Entrenadors-jugadors, vaja.
Sí, més o menys, fan una cosa d'aquest tipus. Si t'hi fixes, ahir hi va haver un moment determinat del partit que no sé, abans de marcar gols, hi va haver un conclave de 4 o 5 jugadors al mig del camp parlant com tenien que jugar. Increïble, això, un entrenador com a Guardiola, vamos, no passa solo perquè la imatge no passa, vamos.
Bueno, la imatge, doncs,
però bueno, escolta, jo estic molt content, jo estic molt content i estic encantat i que Messi duri molts anys i m'és igual l'entrenador que
posem. Jo us ho deia l'altre dia, ha tornat al Barça de Guardiola i ahir jo crec que es va reconfirmar.
Però amb un faltaven, estil diferent.
No, però faltaven 15 minuts per acabar el partit.
No, era passar-se la pilota i anar tirant la pilota.
No, però,
era molt més agressiu.
Anàvem empatant.
I és la posició de Luis Enrique, això sí que li reconec, que és la idea de Luis Enrique de dir: tireu-se enrere, perquè nosaltres el contraatac som molt més forts que fent les mariconades aquelles que feu. Sí. I això, els altres segueixen fent mariconades, perquè si surt algun bé, no va sortir bé, van dir, anem a tipus Luis Enrique, enrere, i anem al contraatac.
Però fixeu-vos que a 15 minuts empatant a 0, en comptes de començar a penjar pilotes a l'olla, van seguir jugant organitzats, tranquils, poc a poc, no miris. M'està intentant copiar ara la meva porra, el Jordi. I això em va agradar, perquè al final el resultat d'això, i amb el Barça de Guardiola es veia molt, el resultat d'això és que al minut 90 pots ficar el gol de la victòria.
Sí.
I així surt el primer gol del Messi, d'una jugada, d'una recuperació de pilota, però una jugada ordenada.
L'Alves, que està molt centrat, es nota que ha de renovar, eh?
Sí, suposo que juga això, eh? Suposo que deu...
Bueno, suposo que també influeix i tal, no encara centrar i tot això no n'ha pres, però bueno, ja crec que...
Ja fem tard, eh? Per segons què, sí, segons quines edats.
No. Però bueno, motivat sí que ho estava i tal, i sobretot...
Està concentrat aquest noi, en els últims partits, eh?
I sobretot el Messi també estava molt motivat, perquè jo no l'he vist mai celebrar de la manera que va celebrar ahir segons quins gols.
Escolta, i pujant i baixant i pujant i baixant, sí,
sí. És que el segon no se'l creia ni ell.
Bueno, hòstia, que va deixar el Boateng,
com m'ha sortit estar, això, el Boateng a terra, a l'altre de genolls i un altre estirat a dins de la porteria, perquè s'havia llançat en banca a mica.
Perquè el porter del Bayern els va salvar la primera part, dues o tres jugades.
I després per rematar-ho el Neymar per sota les cames. Dius, home, clar,
al final, no?
No, es morien.
Escolti'm, digues, anaves a fer una cosa més. De les eleccions, què?
Quines eleccions?
Del Barça. Tindrem eleccions o aprofitaran que la cosa va molt bé?
Al revés,
ara, no?
Per eleccions i tal.
Al final del partit li feien una entrevista en el president del Barça. Jo crec que el veig i, ostres, que aquest senyor sigui president del Barça.
No l'ha votat ningú, eh?
És molt fort. I quan li pregunten sobre el tema de la vaga, és que no té ni idea del que està parlant, ni idea.
Però és que no té cap ascendència, no té res.
Ni cap atractiu. No. Ni parlant ni...
Podria ser el senyor de la tribuna 3C, no?
Sí.
Qualsevol.
Núñez va estar 22, 23 anys, ara no recordo exactament la xifra, vull dir que també... gent que no ha tingut mai l'especialitat de parlar i així ha sabut aguantar.
Plorava i la portera.
Exacte, tenia emocions.
Tenia emocions, home, aquest ni siquiera.
És que fins i tot el Gaspar, allò que marxava de la llotja i es tornava suant.
Exacte, de mig partit marxava.
Feia una miqueta de pena, però
feia vergonya aliena, moltes vegades.
Sí, però bueno, formava part d'una altra estructura, però això és que no sé, és que no té ni criteri ni... ni xitxa ni limonà.
A veure, aquesta mitjanit comença la campanya electoral de les eleccions municipals del 24 de maig. A Sant Cugat hi ha 10 candidatures que aspiren a entrar al ple municipal i governar el municipi. El nostre grup Cugat.cat comença també a demanar cobertura especial d'aquesta campanya i de la jornada de les eleccions municipals. I a tots els tertulians, aprofito aquestes últimes tertúlies abans d'entrar en aquest període electoral per preguntar-los com veuen les tendències dels diversos grups que aspiren a entrar al ple, i fins i tot els demano una porra amb el que creuen que serien els resultats que obtindran.
Jo l'he fet exacte.
Jo els he entregat els papers a tots, les estic guardant en una carpeta i l'endemà de les eleccions doncs farem aquest joc de veure si l'hem encertat o aquestes tendències que nosaltres, a través, òbviament, de les experiències que tenim personals, doncs ens serveixen per valorar si hem quadrat la composició.
La porra és de nombre de regidors o de nombre de vots? Perquè jo he fet les dues.
Ostres, seriosament, també. Jo us havia demanat només regidors, però vots ja... Si encertes els vots, Joan... vaja, jo crec que et fitxarem d'assessor i et fitxarem a
donar
les
eleccions. Donem la forquilla.
Una mica, 10 amunt o 10 avall, però no més.
A veure, qui vol començar? O voleu que anem parlant de partit per partit i tots valoreu?
Jo el que vulguis.
No, tu tens molt... Tu ets l'únic tertulià, em sembla, que dius que Convergència traurà majoria absoluta.
Sí, 13.
però escolta, hem de donar, ara hem de fer la porra en públic.
Jo sí.
O tendències, el que vulgueu, el que vulgueu.
Clar,
el que vulgueu.
Pensava que això es tapava.
No, això es guarda.
No l'ha fet.
No, a veure, aquí podeu fer dues coses.
Jo no tinc cap inconvenient.
Hi ha qui ha dit els regidors i hi ha qui ha dit les tendències del que creu que passarà sense especificar, perquè se la vol guardar, vull dir, no passa res. Però tendències o de com veieu el que pot passar... és una anàlisi més, eh? No...
Home, mira, jo no tinc problemes amb dir la llista, perquè francament m'he esforçat molt a fer-la, home. Vull dir, Convergència i Unió, 13 regidors, jo crec que guanyarà per majoria absoluta, l'alcaldessa és impagable, en fi, jo tinc l'ocasió d'haver vist la presentació de candidatura de Vilassar tal, i va presentar-ho el Mas i la nostra alcaldessa, la Mercè Conesa, i vaig veure... Pues com el Mas va rebre uns certs aplaudiments, mentre que la Mercè, bueno, allò era tothom dret i quasi gent plorant, i és una emoció barba. Per la qual tenim una alcaldessa que crec que la gent ho reconeixerà, que treballa, que és honrada, i per mi tindrà majoria sud de 13. Ara, a partir d'aquí, començo a fer uns números, que dic el PP jo crec que en treurà com a molt dos. El PSC, evidentment, per mi, està borrat del mapa i treurà un, perquè la gent encara té un record històric i tal. Iniciativa per Catalunya, malgrat va el meu company de tertúlia, crec que en traurà dos.
A 25 no arribem.
El CUP, sí, el CUP crec que en traurà tres, bàsicament per la gestió que ha realitzat l'Ajuntament. Esquerra Republicana entrarà amb dos i Ciutadans dos. Bàsicament dos, i per mi la tendència és els dos que de Convergència i Unió que ara perd van a Esquerra Republicana per mi, i els dos del PP que perd van a Ciutadans.
Per tant, un ple amb set forces polítiques que són les que tenim a l'hemicicle del Parlament, amb una molt destacada, i les altres doncs la que més després, la CUP amb tres, vull dir, molt endarrere. Joan, tendències o escons? Regidors, perdó, escons, que prefereixis. Tu et mulles.
Regidors,
vots. Aquí,
I DNIs dels que han votat. Aviam, bastant amb la línia del Jordi, eh? El que passa és que jo penso que, separant el que un vol del que un creu, jo veig més per les tendències amb les altres forces que pels mèrits del propi partit, jo veig a Convergència un regidor per sota de la majoria absoluta. Jo el veig amb 12 regidors. El PP el veig amb 2, com a molt, si em perdria 2. Jo el PSC no el veig.
He dubtat
perquè dic, home, em costa de veure que una força tan històrica desaparegui de l'Ajuntament de Sant Cugat, però llavors em miro els candidats i la història i tal, i dic, ostres, doncs ara clar, sí, la hipòtesi crec que pot ser certa, no? Iniciativa crec que baixarà un, i una miqueta la raó és la indefinició general amb tot el que ha anat passant, no tant a l'Ajuntament com a nivell del Parlament de Catalunya, no? Jo la CUP la veig més forta, jo la veig en 4. La veritat és que la CUP, tot el que ha anat fent tant a l'Ajuntament com al Parlament, sobretot amb la darrera comissió d'investigació, el paper que estan tenint els seus diputats, ostres, està, jo crec que està demostrant un nivell bastant superior del que molts li suposaven, no? I per això penso que anirà una miqueta amunt. Crec que entrarà a Esquerra amb dos regidors que li traurà a Convergència, o que li traurà a Convergència o al PSC, i a Ciutadans el veig una miqueta més fort, el veig en 4. No? O sigui, crec que el que perdi el PP, probablement alguna cosa del que perdi el PSC, i segurament alguna cosa del que perdi Convergència, aniran a Ciutadans. No? Per tant, jo continuo veient un ajuntament amb 6 forces, i amb una governabilitat, jo crec que facilona.
Sí, com sigui, entre 12 i 13, inclús menys, és fàcil governar aquí.
Josep Maria, si no vols dir regidors exactes, o si vols dir tendències, o dubtes que tinguis, no, una valoració o anàlisi del que pot passar.
Jo d'entrada voldria dir una cosa genèrica, és dir, que Sant Cugat no és una illa, i no és una illa en el sentit que estem davant de final d'un cicle polític, estem obrint una altra etapa en la correlació de forces a nivell municipal, després vindran les autonòmiques i vindran les generals. Per tant, no podem considerar que Sant Cugat és un illot, doncs, que no l'afecten tots els canvis que s'estan operant a nivell polític al país. Això d'alguna manera ha tenir una de les repercussions que penso que tenia és que no hi hauran majories absolutes en aquests properes eleccions, ni a les municipals, ni a les autonòmiques, ni a les generals. Per tant, això d'aquí ha de tenir d'alguna manera una traducció, malgrat que Sant Cugat doncs porta una trajectòria, hi ha doncs un aval doncs d'una governabilitat doncs que ha tingut un reconeixement, diguem-ne, popular, però això doncs segur que ha de tenir una repercussió a nivell electoral. Per tant, jo també entenc que Convergència i Unió tindrà majoria, però no majoria absoluta, jo n'hi donaria com a molt 11 escons, 11 regidors, no passarà d'aquí, n'estic convençudíssim. El Partit dels Socialistes, jo vaig justet, però a mi em va, ho reconec, impressionar la presentació de la candidatura abans d'ahir, o no sé què, en un dia d'aquests que va venir el Miquel Iceta. Vaig llegir que hi havia un centenar de persones. Jo quan veig un centenar de persones en un acte polític, vol dir que darrere d'aquelles persones hi ha una certa xarxa que funciona. Que funciona per inèrcia o pel que sigui. Però que, per tant, això de dir doncs, un partit polític que ha tingut dos regidors que ara desaparegui del mapa, em costa. I, per tant, jo n'hi donaria com a mínim un, com a mínim. No sé si arribarà a més o no. El PP. El PP doncs, està marcat per com l'esca del pecat. Per tant, doncs, els quatre segur que no els tindrà. Però tampoc m'atreveixo a dir que és un partit que a Sant Cugat, inclús per la demografia i sociologia ciutadana de Sant Cugat, que hi ha molta barreja, hi ha molta gent d'ordre i de PP, PP, PP. Per tant, jo n'hi dono tres al PP, malgrat que doncs, en perd un, doncs hi és molt. Iniciativa, jo li mantinc els dos, vull dir, estimo molt Iniciativa i estic doncs, a la candidatura, però difícilment perquè... Per què? Perquè hi ha alguna altra força des de l'esquerra, i en aquest cas seria la CUP, que entra en força, sobretot en força juvenil, amb el procés constituent que els hi dona, que els hi dona empenta, i per tant aniria entre dos i tres la CUP. Si ara en té dos, doncs és possible que ampliï la representació fins a tres. Ciutadans apareixerà a l'Ajuntament, però tampoc com una força arrolladora, vull dir, amb dos regidors com a molt, jo penso. Esquerra Republicana, que no en té cap, com a mínim en tindrà dos. No sé si arribarà a tres o no, però dos penso que sí. I aquí s'ha acabat, i penso que ara haig de fer...
Si fessis la suma, veuràs que no, et dona 25.
No em dona 25?
No, perquè més o menys vas amb la meva línia, i jo...
No, és que no he fet la suma.
No he fet la suma. Dius, com a molt 11, oi? És dir, com a molt 11, com sí. A jo tinc dos menys i 11, el resto està 12, molt igual.
11, 12, 15, 17, 20, 22...
Sí, veus? Em falta.
Sí, i és que falta. 22.
24... 24, me'n falta un.
Veus? Convergència és 12.
No. El donaré, no sé si amb el Massanès o el PP, imagina't.
El PP no, el PP el més de dos no.
Acabarem de fer el llistat, però penso
que... Tenint en compte que entrant Ciutadans aquí, el PP queda molt, molt, molt mediatitzat. O sigui, això ara, si Podemos estigués aquí, Iniciativa, els dos poden perillar també. No? I la CUP també, ara no, jo crec que no, que la CUP en principi... La CUP està molt reconeguda, inclús per, diria, àmbits que no són gens CUP, és a dir, al revés, i que els van veure amb una por bàrbara i s'han guanyat el reconeixement. Jo, amistats que tinc al Parlament, és al revés. És a dir, arriben a dir del Parlament les persones més educades, més respectuoses que hi han són els de la CUP. Dius, ostres...
Que no té res a veure portar corbata que anar amb un polo de la quechua, per entendre'ns.
Vull dir, estan autènticament admirats de la feina...
Jo aquí d'allà, precisament, el trasbassament entre Iniciativa i la CUP, jo penso que es dona, en aquest cas concret. És a dir, és el posicionament d'una força d'esquerres, potser més jove i més amb més energia, si ha afegit procés constituent, que no deixa de ser, encara que no estigui organitzat, però és un moviment que a nivell de xarxa, de moviment de base, és força... molta força, doncs que pot ajudar-lo almenys a passar de 2 a 3. Jo com a mínim sí que li dono els 3. S'ha d'acabar de fer...
No, tranquil·les, per tenir una...
Has de fer la llista perquè veuràs que...
Aquest que em falta no sé on posar-lo.
Ja ho sé que no el posaràs, però... Ja...
Perquè n'estic convençut que no hi haurà...
S'ha de fer la llista, s'ha de signar.
Sí, no, sí, heu de posar un segell i així, eh? Jo l'endemà de les eleccions faré...
Ara l'estiu per veure si tinc que pagar la porra o els esmorzars o no.
No, sobre la CUP també és veritat que, respecte a fa 4 anys, el que comentàveu, té grup parlamentari ara al Parlament, que això... l'ha projectat a molts àmbits de la societat i en unes eleccions locals és molt important perquè fa 4 anys es va presentar sense aquesta projecció i va entrar. Si a més tu comptes amb la projecció al Parlament, això arriba a uns sectors que per exemple no escolten o no llegeixen cuap.cat, per entendre's.
Jo posaria un cert matís. És a dir, a la CUP l'ha ajudat molt perquè aquest protagonisme que ha tingut en el Parlament bàsicament ha estat vinculat al tema procés, no a polítiques i a propostes d'esquerres o d'alternatives.
Home, quan li agafa la sandàlia i li treuen el rato.
Sí, sí, però la dimensió i el protagonisme. Vull dir, perquè quan hi ha hagut tot el procés, quan hi havia declaracions dels partits polítics, sortien bàsicament els 4 o 5 que formaven la pinya, diguem-ne, del procés. Els altres ni apareixien. I, per tant, això doncs, desequilibra d'alguna manera la projecció mediàtica.
Que centrant en Sant Cugat, jo recordo nit electoral i entren de la CUP, que crec que són dos, la CUP, veurem aquests nois, aviam què, quina por em fan, i al final de la legislatura sento la mateixa expressió, però al revés. Ostres, els de la CUP que bé, ens han ajudat, ens hem entès sempre, són gent que no ha parlat, no, s'ha tingut molt de demagògia barata, ha anat a reclamar el que realment creuen, però quan estan convençuts, no perquè realment això sigui electoral o no, i si ho han pogut fer als despatxos, ho han fet als despatxos i no donant la veu por ahí. És a dir, que d'alguna manera tothom surt bastant content dient, coño, no és el grup que pensàvem, no?
I una altra de les grans incògnites que tenim és què passa al municipi veí de Barcelona.
Això ja és més incògnita.
Això és complicat.
A mi,
és molt
complicat, no tan complicat. Sí,
home, Déu-n'hi-do, si les enquestes responem mínimament seriosament.
Entenem que aquest país...
No, distorsionarà les enquestes, el Jordi. Claríssim, no? Perquè per interessos, també.
Sembla que siguem nous, tots plegats. Les enquestes serveixen per omplir diaris.
I a més es manipulen segons interessa.
Per fer xup-xup.
No, i perquè interessen, es diu el que interessen, es agafa. A mi, avui dia...
Que interessen aquí.
Al candidat que les contracta, perquè això...
Però, no.
Aquí no hi ha ningú que sigui honest i honrat i se'n va a una demoscòpia no sé què. No, van a l'empresa Heim 22, nens, que no coneix ni Déu.
I fan... I amb la formulació de la pregunta indueixen la resposta.
Però és igual. Que algú ho ha dit, almenys.
Escolta'm, exacte. Primera,
nosaltres podríem publicar una enquesta demà, sí, perquè com que hem fet una porra, doncs tenim una mostra vàlida per dir què passarà.
Et diria que alguns ni siquiera truquen per telèfon. Diuen que truquen, però no ho fan. Aviam, es tracta de crear unes expectatives, com s'ha fet a Madrid, amb el Podemos, assustar la gent perquè el Podemos ai, i se va per abajo, el ritme es va cap avall. Aquí el mateix s'ha intentat per part del Trias, pues, que l'Ada Colau semblés que fos la candidata i de cop i volta genera la por de dir s'ho carregarà tot, el Mobile se'l carregarà, allò, quan parla ja, evidentment, ratifica tot això.
La gent nostra és veritat.
La seva intel·ligència no és molt alta, I aquí contés. Ara bé, allà sí que possiblement la influència de certs aquests que parlaves tu abans no està al marge, és un altre grup, l'alcalde de Barcelona no està en contacte directe amb la ciutadania, allò amb xòfer i guardaespaldes, en fi, totes aquestes coses, el no estar en contacte directe forma part del tinglado, i el tinglado és que ara hi ha nous moviments tant com la de Colau triomfi, la veritat no.
Jo penso que hi ha un element que és nou en aquestes eleccions i en les que vindran, que és el treball que desconegut de vegades que es fa, diguem-ne xarxes, però diguem-ne també a nivell soterrat, anònim, i els partits aquests emergents, si tenen alguna cosa, és l'activisme que hi ha en xarxa. I això penetra, i no ho notem, que penetra a uns certs sectors, que alguns fins i tot no votaven, i en canvi ara es veuen motivats doncs, per anar a votar. I això canvia i no es detecta sempre això en les enquestes. I l'equip que hi ha al voltant de Colau, que són una colla de grups, entre altres doncs, hi ha Podemos, hi ha doncs, Procés Constituent, hi ha Iniciativa i tal, són una gent que són activistes de veritat. En campanya ja no és només el que apareix en els diaris o en la televisió, sinó el que es va coent per sota mà. I això és desconegut, l'eficiència que té això. I penso que aquí hi haurà sorpreses i realment jo penso que Convergència tindrà moltes dificultats, no sé si serà la més votada o no, però tindrà moltes dificultats en governar, en continuar doncs, al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, i entre uns i d'altres, els nous, els emergents i l'esquerra més unificada, tindrem sorpreses. I és fonamental, per mi els resultats de les eleccions municipals, podem doncs, jugar a Sant Cugat, podem jugar, però el que es valorarà és què passa a Barcelona i què passa, si vols, i què passa a l'àrea metropolitana.
Vols un esquema per saber què és el que passarà a les generals, has d'agafar Barcelona o Madrid.
I potser les 3 o 4 ciutats grans, Hospitalet, Badalona, Terrassa, menys, Sabadell.
Clar, perquè són els llocs on l'alcalde té menys influència.
Menys? Bueno.
Té molta influència, però no de veïnatge. És a dir, aquí l'alcaldessa la trobes acompanyant un nen al col·legi de, sí, no sé què, aquí, ai mira, he parat allà
a Badalona i també hi trobes l'alcalde, sí, la cantonada
a Badalona, sí, però jo t'he dit Barcelona, no? Badalona
i compte, a Badalona no facis Badalona cara d'immigrant si et creus amb l'alcalde,
sí, depèn del que diguis amb l'alcalde igual faig una bufetada,
no, t'escombren, no?
Sí, t'entenen durant 3 dies perquè som, allà és un altre món, però esclar, aquí tu trobes allà no, allà a l'alcalde, per molt que diguis, jo si truco avui i dic que l'alcaldessa té un gran problema, vull dir, possiblement m'atendran, si més no, la secretariat, l'alcaldessa, i em diran, doncs, m'escoltaran, i el que sigui, jo truco a Barcelona, i allà em diran, repita el nom, repeteixi el nom, sisplau. Usted, Piella, vostè ha dit...
¿Cómo?
Paella, ¿no? És una comida... No, és que no és un altre rotllo. Vull dir, no.
Por paella me sale restaurante.
O llame el 0 al 010. Llame el 010 per aquestes coses.
De totes maneres, anant a Barcelona, jo crec que aquí sí que estem començant a veure moviments que tendeixen a intentar influir en el resultat de les eleccions en aquestes poblacions més grans, no? No deu ser casualitat l'anunci de la Fiscalia ahir de que demanarà duplicar l'embargament a Convergència, o a l'anunci del superministre Bert,
que volia treure el tema, mira, que ha sortit, perfecte.
De la nova barbaritat contra el sistema d'ensenyament català, no? No hi ha contra l'idioma, sinó contra el sistema d'ensenyament, és a dir, contra els fonaments dels drets autonòmics, no? Llavors, recordo quan l'Albert Rivera deia que la manifestació de la Meridiana de l'11 de setembre no s'hauria de fer perquè té caràcter electoralista. M'agradaria poder-li preguntar què en pensa dels moviments judicials i parajudicials que es fan també en vísperes d'unes eleccions i també s'haurien de portar a la mesa electoral, no?
És que, bueno, els ciutadans va a saco, aviam què pilla, no? Crec que ha estat molt desafortunada, vull dir, aquesta manifestació de Meridiana, crec, inclús per ells, ara, ja sabem que no són nacionalistes, ja ho saben, no fa falta incidir en que jo la faria fer, però esclar, és que a més jo vaig veure l'entrevista i diu, bueno, però vostè diu que la Meridiana, i on la faria? No sé, busca, no tenim alternatives, és a dir, bueno, què? No la prohibirem perquè som de l'antiga escola? Vull dir, o què? No.
Algú diu que hauria de ser a la Via Augusta, aquesta manifestació.
A la Via Augusta, si ens és igual.
És allà on es couen altres vots i altres tendències, també. No, jo penso especialment greu és lo d'Albert, és dir...
Això és
especialment greu.
Parlem-ne.
És un atac directe. És a dir, home, jo vull recordar que, i en aquest cas posaria una medalla, i em sembla que tothom li reconeix, doncs el Partit Socialista, la Marta Mata sobretot, que és la que va fer la gran decisió al començament de tot, és a dir, no podem dividir la comunitat educativa, l'escola, en dues línies, perquè ens divideix el país. I si volem vertebrar, si volem unificar, l'escola és bàsica, bàsica, bàsica per poder. I això s'ha aconseguit.
La Marta ve posar algú que hi entenia, com ara també. Sí. També
vull dir que això que el País Basc no van ser capaços, sí, potser sí. La situació lingüística és diferent, però que aquí s'ha aconseguit que els nanos, quan surten de l'escola, després el parlaran més o el parlaran menys, però que el català sigui una llengua coneguda, parlada, entesa per tota la població, això és un guany políticament, socialment, innegable. I ara encara furgar aquí dins per poder crear una divisió, això és intolerable. I penso que aquí, i aquí sí que em sembla que hi ha una certa majoria de forces polítiques que estan disposades a arribar allà on calgui, insubmissió si cal, però dir que no pot ser...
Però si són els propis del PP, que no van demanar siquiera que els seus alumnes, els seus fills fossin, estudiessin en castellà.
Avui jugaven a sentir una entrevista amb la consellera i un càrrec del ministeri, i es barallaven amb les... Si hi havia 360 famílies que havien demanat, i a la consellera deia que amb ella li consten d'una manera formal una 60. És igual, però realment és minoria. El fet de que una família fa la preinscripció en una escola i a l'escola li explica quin és el projecte d'escola, el model, en tots els àmbits, i accepta aquell model i demana aquell model, ara li vols tu introduir una cosa així amb una falca per crear dins una divisió, home.
Però això ha passat a Sant Cugat, perquè a l'escola Santa Isabel han hagut d'introduir més hores de castellà perquè va haver-hi una família amb dues criatures dintre el centre que ho va portar als jutjats. Ho va guanyar, però va ser el jutjat que va forçar canviar la línia educativa del centre per la petició d'una família que havia portat voluntàriament els seus fills allà quan sabia que aquell era el model lingüístic, clar, la qual cosa és...
Clar.
No sé si... No quadra gaire, eh?
Per teòricament respectar el dret d'aquesta família estàs...
Pringant els altres. Pringant. Sí, els hi canvies el model lingüístic als altres.
El principi dels drets de la majoria se'l passen pel damunt quan sempre que volen. Jo crec que forma part d'aquest radicalisme que estan imposant amb tot la gent del PP, un fanatisme, perquè al final dius, escolta'm, repetir les prescripcions és un enrenou per les famílies, per les escoles, per tot el sistema. Dius, i amb ells els és absolutament igual, perquè quan algú s'ha preinscrit, com vosaltres bé dieu, ho ha fet voluntàriament i amb coneixement de causa,
exacte, la gent,
i si s'hagués hagut de queixar ja ho hauria fet, diu, no, és que m'és igual, no? M'és igual, els interessos de tothom no m'interessen, m'interessen els meus propis interessos, que és el que està fent
aquí hi ha una aposta del verd de dir, jo aconseguiré destrossar el model català educatiu. Jo vull pensar, estic convençut que no hi arribarà temps, que les eleccions doncs escombraran el PP a les generals, i per tant doncs aquesta ni la llei verd doncs acabarà d'implementar-se d'una manera efectiva, i això doncs és l'esperança de que puguem mantenir doncs un model d'ensenyament integrat i integrador, i això doncs no podem renunciar.
I que aparegui dos dies abans de començar la campanya, suposo que no deu ser casualitat, sinó que és causalitat.
Sí, però això és una...
Sí, un bumerang, se pot girar. Sí, sí.
Es pot girar, que la gent digui...
Bueno, es pot girar aquí, però ells...
No, però volen despertar els seus. Volen arrossegar els que marxen cap a Ciutadans, els volen tornar al redil.
Ara és una campanya intentar salvar... Van financiar primer a Ciutadans, el van llançar per contrarrestar Podemos, però ara també volen frenar-lo. Potser és massa, no? És la seva política, però ells estan jugant molt fort amb aquests temes i des de l'U sense cap tipus de democràcia.
Aquí hi haurà una repercussió, jo penso, doncs, molt insignificant aquí a Catalunya, però el que dieu és veritat, és que el discurs és un discurs per tot l'Estat.
Claro,
per tant, això té una repercussió de dir, aquí aquests són els nostres perquè frenaran jo no sé quins moviments a Catalunya i tal. I està clar, i tornem a topar amb el... I al final la gent s'encansa i diu...
Perquè el sistema hauria de tenir mecanismes per contrarrestar aquestes estratègies de morir matant. Desapareixeré, però abans ho deixaré tot cremat. No? Sí. Dius, no, doncs aquest senyor l'hem de fer fora. Sí. L'hem de fer fora, i qualsevol que el recolzi també. Perquè el que està proposant ara ja ha sobrepassat tots els límits de la raonabilitat i de l'estratègia. Dius, escolti, que vostè d'aquí 6 mesos no hi és.
Però és que fora, escolteu, si la gent no coneix la realitat d'aquí. La gent, quan li dius, escolta, primer... tothom arriba al final de l'ensenyament i domina el català i el castellà exactament igual al castellà com altres nivells d'altres comunitats. El llenguatge dels nanos, lamentablement, en els patis, moltes vegades predomina el castellà per damunt del català. És a dir, que aquí el castellà de risc no en té ni un, no? Si hi ha alguna cosa que hem de salvar. I jo el que m'agradaria és que un dia hi hagués un govern que digués, escolta, a la resta de l'Estat hi ha totes les llengües, entre cometes, espanyoles, per tant, català, castellà, euskera i gallec, són ensenyables i que la gent pugui optar també fora a tenir com a matèria, diguem-ne, una opció que pugui aprendre també la llengua de les altres comunitats.
Ara estic buscant les dades que van sortir ara fa poc de quantes universitats espanyoles ofereixen, universitats, el català com a llengua per estudiar i quantes europees, i ens en donem una sorpresa. Ara intento buscar la xifra perquè sé que va sortir, no em vull equivocar per no...
N'hi ha més a fora.
Ara, vaja, doncs no ho trobaré.
N'hi ha més a fora, bàsicament, perquè els nostres professors són els que van a treballar fora. Sí, és una realitat.
Precisament aquests dies tenim un nano francès a casa, un intercanvi. El meu fill va anar fa un parell de mesos una setmana a França i ara ha vingut a l'intercanvi. Ha vingut del col·legi on van anar, doncs tots els que van estar allà ara estan aquí, no? I una miqueta s'obre el debat de la progressiva preocupació de països com França o Anglaterra per al nivell d'idiomes dels seus fills. Anglaterra, que és el país més extrem amb això del món, i França bastant, se'n comencen a donar compte de que només amb l'anglès o només amb el francès ja no pots anar pel món. I està creixent molt aquest nivell d'intercanvis, el que la gent envia els seus fills a aprendre espanyol o francès o alemany.
I el xinès.
I el xinès una mica més hipster, no? Però veus que dius, ostres, el món està entenent que la riquesa idiomàtica és riquesa, que parlar tres idiomes és millor que parlar-ne dos i parlar-ne cinc millor que quatre, no? Salvo Espanya. Espanya pensa que parlar-ne un, sempre i quan sigui l'espanyol, és l'únic, no?
Però si la pròpia Xina, que és el més tancat del món, on el teu internet no funciona ni les redes socials només les d'ells.
Dictadura extrema.
Total. Escolta, allà hi ha la gran preocupació perquè tots aprenguin anglès. Clar, dius, ostres, és que salvo que siguis del nord i de l'agricultura i que allà tenen molt oblidat, això és la realitat, les ciutats i tot això, professors d'anglès estan a cada cantonada.
Sí, als Estats Units l'espanyol, però també vull dir que la força que té, però hi ha molta... Per tant, vull dir, la preocupació per dir, a veure si queda afectat el castellà, home, és que és ridícul.
I l'altra pregunta...
Tot és electoral.
És polític, és polític.
Es pot viure plenament en català a Catalunya? És a dir, jo com a catalano parlant, per exemple, quan vaig a la justícia, Jordi?
Sí.
Sí? Al cinema? En l'etiquetatge?
Sí, hi ha molt. Molt català.
El cinema... Per què vols parlar en català?
No, però vaja, si estan les pel·lícules doblades a l'espanyol, a mi m'agrada veure la versió original,
I a mi versió original, correcte. Si es fan en un idioma, per què nassos has de canviar?
Sí, però bueno, sí que pots viure, així. Home, tens limitat totes les pel·lícules que no es doblen en català perquè... una qüestió de rentabilitat, però les bones sí, no sé...
El que no hem aconseguit, jo ho reconec, i això que jo sóc molt militant en aquest sentit, és a dir, és la capacitat de mantenir la llengua quan els altres, sabent que entenen el català...
Doncs, però és un problema educacional...
Sí, però aquí hi ha alguna cosa que costa molt. Jo veig a la reunió de la comunitat de veïns, tu, ens trobem, és a dir, dues persones, és a dir, de 14, dues... que et demanen cada vegada, és a dir, jo cada vegada m'ho haig de fer demanar quatre vegades perquè jo canviï la llengua i fer català, perquè dos diuen és que no lo... en fi, me cuesta, doncs escolti, per no enfrontar-te i no crear tensions, doncs acabes cedint allò.
El 3-24, 7 dies seguits, 24 hores, i s'acaba un acostumant. Vull dir, no? Sí. Que si tu tens voluntat...
Sí, voluntat, clar.
Sí, però tornar al mateix debat. O sigui, jo crec que no cal.
Sí, això sí que pot viure en castellà a Catalunya sempre.
Però jo, català, jo crec que no es tracta de viure en castellà o en català o en rus. Es tracta de viure i conviure naturalment amb tantes llengües com hi hagi, i sobretot el català.
Que sigui, no fa res que em parlin en castellà.
Que sigui natural utilitzar el català.
No, però diria un exemple de justícia que preguntaves tu.
Breument.
Molt breument. Vull dir, veus els jutges de Madrid, Segovia i tot això, que al principi volien ser reacis, ara el dia d'avui, creu-me que no ho són, és a dir, reben l'escrit en català, s'ho fan traduir per una secretària d'allà i s'ha acabat. I no té cap tipus d'escrúpol i demanen disculpes perquè ells no poden parlar català i s'ha acabat. Ho troben com una cosa molt natural, o sigui que aquí no creguis que hi ha grans influències i no perds el cas perquè sigui en català el teu escrit, ni molt menys.
Escolti, ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Joan Alsina, Josep Maria Balcells i Jordi Piella, moltíssimes gràcies. Ens haurem de veure després de les eleccions, si no m'erro, el dia 29 de maig. O 20. Vaja, ja en parlarem, ja acabarem de quedar. Jo guardaré les porres.
I
ja en parlarem.
No dic res perquè sí que triomfaré estrepitosament.
Haurem de pactar l'esmorzar. On i quan fem l'esmorzar.
Avui el Joan Ramon Armadas no ha vingut. Ell sabrà, si no participa.
No, la por.
La por. A perdre, no? Està fent números a casa. En tot cas, ja li faré un truc i que la faci. Doncs moltíssimes gràcies als tres i fins després de les eleccions. Que vagi bé.
Vinga, igualment. Adéu.